Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui és el primer programa del 2019 i us desitgem un bon any. Com podem gestionar els conflictes que se'ns presenten? A les nostres relacions amb les persones i en els diferents hàbits de la nostra vida poden sorgir conflictes i cal saber gestionar-los de la millor manera possible. D'aquest tema parlarem avui amb Alicia Vallespí.
Segons Alicia Vallespí, formadora en resolució de conflictes, actualment se sap que només es poden prendre decisions racionals correctes si estan recolzades per les emocions. La connexió entre la raó i l'emoció és el que ens permet prendre decisions en la vida i en el treball, en la nostra vida personal i social, sigui amb els companys de feina, família, amics, veïns, sempre poden sorgir conflictes. Cal saber ser assertiu per poder afrontar la resolució d'una situació complicada, saber fer-se escoltar sense agredir ni menysprear, saber com gestionar les converses difícils. No hem d'actuar impulsivament. Moltes vegades cal saber trobar el moment més favorable per afrontar una situació o plantejar una problemàtica. Rellegint un article sobre gestió positiva de conflictes de la revista Guix, extraiem les següents reflexions. Se sap que quan aconseguim que un conflicte esdevingui una oportunitat per créixer i millorar, el sentiment és satisfactori i això ens empenya a actuar de manera positiva. Se sap també que per afrontar un conflicte cal fugir de la culpabilització, analitzar els fets, separar-los de les persones i mirar cap a l'objectiu, a més de pensar què podem fer per donar respostes. És necessari que davant dels conflictes es generi una actitud proactiva i positiva, profunda i polièdrica. La nostra intel·ligència ens ha de permetre transcendir les nostres creences i emocions. Per tant, cal aprofitar l'oportunitat que ens brinda el conflicte per generar benestar.
Alicia Vallespí és psicopedagoga, especialista en desenvolupament neurofuncional i terapeuta en audiopsicofonologia. Fa de formadora per al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i la de Barcelona, entre altres activitats. Darrerament ha fet un curs de formació per a docents de la comarca al Centre de Recursos Pedagògics del Priorat. Així doncs, parlarem avui amb ella d'aquest tema que hem plantejat. Bon dia, Alicia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia.
Bé. Ens podries explicar per tu què és un conflicte o què consideres que es pot considerar doncs, com a conflicte?
Doncs mira, a mi m'agrada molt definir els conflictes com un problema amb una càrrega emocional important i per tant veiem que en una situació conflictiva sempre hi ha dos grans components que són per una banda la situació problemàtica que es dona i per una altra banda les emocions que es generen en les persones que estan dintre d'aquesta situació conflictiva. Llavors, el que sempre es diuen els experts, i jo m'hi adhereixo, és que per resoldre els conflictes, en primer lloc hem de ser capaços de pensar amb claredat. I si estem amb sobrecàrrega emocional, doncs resulta molt difícil pensar amb claredat. Per tant, la primera part sempre és reduir la tensió emocional i no prendre mai decisions ràpides fins que tinguem el raonament més clar, no? I la nostra capacitat de raonar sigui més, una mica més ajustada a la realitat. Després, en segon lloc, ja podem mirar d'afrontar el problema, perquè per afrontar problemes, bàsicament, el que es requereix és raonament, reflexió i tenir la informació adequada per poder ponderar doncs, els pros, els contres i prendre decisions ajustades. Però sempre, primer, havent treballat la càrrega emocional que ens genera el conflicte.
Un conflicte el considerem sempre una cosa negativa o bé també ho podem considerar una oportunitat de canvi?
A veure, en general tendim tots a veure els conflictes com negatiu. Uh-huh. És fàcil d'entendre perquè els conflictes no són agradables i ens provoquen malestar emocional, ens provoquen ràbia, frustració, estan lligats doncs, a la desil·lusió o al desencís sobre certes situacions o sobre certes persones. Per tant, en principi, agradables no són. I això ens ho vincula normalment amb que són alguna cosa negativa. Però el conflicte, en principi, no té per què ser negatiu. És més, el conflicte pot arribar a ser molt positiu, perquè si l'afrontem adequadament, ens poden ajudar a conèixer-nos a nosaltres mateixos ens obliguen a reflexionar sobre nosaltres, a veure com reaccionem davant de les situacions, quines són les coses que ens afecten, i per tant ens ajuden a madurar com a persones. I per altra part, els conflictes, si es resolen adequadament, poden enfortir els vincles entre nosaltres i la persona amb la que hem tingut el desencontre. Uh-huh. Ens obliguen a aprendre a comunicar-nos adequadament, a mantenir una relació, una comunicació assertiva, i poden enfortir els llaços i els vincles. Uh-huh. Però, clar, també poden comportar aspectes negatius. Si ens els prenem com una competició i es generen actituds hostils, doncs, evidentment, s'incrementen les diferències que hi ha entre les parts i ens sentim nosaltres pitjor, no? Fan que la comunicació es redueixi, que ens sentim insegurs, que ens emprenyem, en definitiva, molt més, no? I que les relacions es ressenteixin si no s'afronten adequadament.
I hi ha algunes tècniques o alguns passos que es poden seguir a l'hora de resoldre un conflicte?
Sí, i tant. Doncs primer, en una fase inicial, abans d'afrontar el conflicte, hauríem de fer allò de prendre'ns el temps necessari per calmar-nos i per avaluar la situació, per baixar el sofre emocional, no? Després, també és important en aquesta primera fase reunir tota la informació que necessitem, no enfiar-nos del que ens ha dit tal persona o del que ens ha arribat per boca d'una altra o del que hem cregut escoltar en un moment de sobreactivació. Preguntar, contrastar, mirar de tenir la màxima informació. És important també en aquesta fase inicial fixar-nos uns objectius, o sigui, a veure què vull aconseguir jo realment amb aquesta resolució d'aquest conflicte. El meu objectiu és simplement tenir la raó o vull aclarir amb aquesta persona què és el que ha succeït, què és el que vull aconseguir. I després també mirar a veure en quins punts estem disposats a cedir. Per tant, ser flexibles o preparar-nos per ser flexibles. Segurament, d'entrada, pensem que tenim tota la raó, però és molt probable que tinguem una part de raó o tinguem la raó des del nostre punt de vista.
Clar.
I potser l'altra té la raó des del seu propi punt de vista o té una part de raó, no? Després, a la segona fase, que ja seria la fase d'acció, doncs és molt important quan ens posem a la conversa de resolució preparar-nos primer per gestionar la situació a nivell emocional, és a dir, pensava, ara m'enfrontaré amb una situació, hem de dir, complexa, amb una conversa de les que diem crucials, d'aquelles que fàcilment ens poden fer perdre els papers, i preparar-nos emocionalment per això. Després intentar escoltar l'altre, intentar, perquè no sempre és fàcil, no? Quan estem enfadats no estem en la millor disposició per escoltar. L'escolta està més aviat tancada i escoltem de forma esbiaixada i incomplerta. Importantíssim també mirar d'empatitzar amb l'altre, posar-me en el seu lloc, en el seu punt de vista, a veure què és el que mou a l'altre, quins són els seus interessos, les seves necessitats, per què l'altre està enfadat amb mi o per què s'ha generat aquesta situació des del seu punt de vista, no? Evidentment, intentar evitar els estereotips, els prejudicis, que també s'ha sobreactivat moltíssim en les situacions conflictives, i mirar d'estar obert i flexible en aquesta escolta i en aquesta empatia. Després, respecte de la nostra comunicació, en les converses que mantenim sobre els conflictes, és molt important que intentem controlar el nostre vocabulari, que no diguem coses que després ens empenyerim al cap d'un moment, que no siguem impulsius, que mirem de vigilar la nostra comunicació no verbal, perquè de vegades el cos, la cara i els ulls diuen allò que les nostres paraules amaguen, no? I potser estem dient que sí per la boca, però els nostres ulls no estan dient que sí, o la nostra cara. Important també aquí no fer promeses que creiem que no podrem complir, que de vegades fem promeses perquè, mira, per evitar que hi hagi més problema i més conflicte, i dir, bueno, mira, doncs ho resolem així, ja està, ja faré jo això, però després sabem que no ho podrem complir. I mira, de manejar la situació emocional adequadament, o sigui, no deixar-nos portar pel malestar i no perdre els papers en la conversa. I finalment, ja a l'hora de prendre decisions i de resoldre el conflicte, algunes de les estratègies que ens poden servir són, doncs, mira, actuar d'una manera, anem a dir, coherent amb el que hem parlat. Si no hem fet cap promesa que no podem complir, ens serà molt més fàcil. mirar de que les parts, tant nosaltres com l'altra part, hem expressat tot allò que ens molesta, perquè de vegades queden coses al calaix i són les que fan que allò no es netegi del tot, no? I d'alguna manera mirar d'establir uns acords clars, què faré jo, què estic disposat a fer, què pots fer tu, com ho podem fer diferent, que aquests acords siguin consensuats i que les parts les acceptin, no?
La veritat és que tota aquesta part, no, important que dius de, no, de reflexió és la complicada, no? Perquè ràpidament ens situem en aquesta fase d'acció que deies tu, no?
Clar, de vegades aquesta part de reflexió ens saltem i anem de forma impulsiva a la conversa aquesta i és importantíssim tenir aquesta reflexió.
El problema que veig amb tot això és que no estem potser prou preparats, per fer tota aquesta reflexió.
Ja,
clar, de la manera que ho expliques, ho entens perfectament, no?, que ha de ser així. Però dius, realment, estem preparats per fer tota aquesta reflexió i poder seguir tot aquest procés a l'hora de resoldre un conflicte?
Això, com en tot, doncs hi ha unes diferències a nivell personal. Hi ha persones que tenen més habilitats socials i altres menys.
Clar.
I també hi ha persones que s'han entrenat més en habilitats socials i altres menys. Per tant, hi ha una part que és la predisposició que tenim cadascú de nosaltres a nivell individual i altra part és l'aprenentatge que hem pogut tenir en aquest sentit. Al final és una suma de coses o una resta de coses. No?
Sí, clar, el que està clar, no, és que la manera de ser d'una persona doncs, també influencia a l'hora de resoldre o d'afrontar aquests problemes, no? Aquests conflictes.
I tant, és el que dèiem ara i a banda d'això que també cadascú de nosaltres tenim un estil habitual d'afrontament dels conflictes, tot i que de vegades pot variar segons el context, segons com ens trobem aquell dia, el nostre estat d'ànim, o si valorem que la situació ens resulta important o no tan important. Però si el nostre estil, per exemple, és un estil competitiu, doncs sempre buscarem guanyar a totes i passar per sobre de l'altre. I voldrem tenir la raó i demostrar que l'altre està equivocat i tractarem sempre d'imposar el nostre propi punt de vista. En canvi, si normalment el nostre estil és més col·laboratiu, tractarem de trobar una solució òptima per les dues parts. Hi ha algunes persones que tenen també un estil que en diem evitatiu o l'acomodatiu, que també seria un altre. A l'estil evitatiu, doncs, la persona el que fa sempre és intentar evitar el conflicte. Tant en l'evitatiu com l'acomodatiu, habitualment les persones tendeixen a assumir els costos d'aquest conflicte per no generar més problema. És allò de, ja ho faig jo, no importa, ja m'hi poso i ja ho faig, perquè no els agrada afrontar-se a conflictes.
El passa que aquesta posició a nivell personal ha d'acabar, també, no?, provocant algun conflicte, potser, amb un mateix.
Clar, exacte, aquesta posició normalment genera un conflicte intern, no?,
clar,
perquè després si no he estat capaç de defensar la meva opinió o el meu propi punt de vista o els meus drets, també al final em sento malament a mi mateix i el conflicte tira cap a dintre, sí. Però al final també la radiografia dels conflictes hem de pensar que es dibuixa entre l'estil de cadascuna de les parts. És a dir, si tenim dues persones que estan en conflicte i les dues tenen un estil competitiu, doncs clar, es picaran les crestes i les dues voldran guanyar. I si tenim un conflicte entre dues persones que tendeixen a tenir un estil evitatiu, pot passar el temps i no s'afronta el conflicte, perquè cap de les dues s'hi vol posar.
Clar.
Per tant, és important tenir en compte el nostre estil d'afrontament, però també l'estil d'afrontament de la persona que tenim al davant.
I des de l'escola es poden educar els nens perquè adquireixin algunes estratègies que els ajudin a solucionar els seus conflictes?
Doncs això seria molt desitjable, que fos així. A veure, quan estem parlant de gestió de conflictes, estem parlant d'educació emocional. La meva opinió és que l'educació emocional hauria de formar part del dia a dia a l'escola. De fet, perquè volem alumnes que sàpiguen calcular o llegir si no saben autorregular-se emocionalment? Estem parlant de competències per la vida i de vegades en les formacions poso exemples als profes que em qüestionen això, no? I els dic coses com, a veure, si tens un alumne que és molt bo arreglant motors de cotxe però és incapaç de regular els seus estats irats, el seu estrès o la seva comunicació amb el client o els companys de feina i genera conflictes constantment, creus que serà un bon professional? O creus que es podrà mantenir en un lloc de treball? Doncs és evident que no, no? Per tant, és important aprendre competències tècniques, però també és importantíssim aprendre competències per la vida. I quan parlem de gestió de conflictes estem parlant de competències per la vida, perquè les diferències entre les persones hi són i hi seran, i és natural que hi siguin i és saludable que hi siguin. Hem de saber conviure amb les diferències i amb la diversitat. En aquest sentit, la gestió de conflictes és superútil.
I ens podries donar algun exemple, no?, d'algunes estratègies o de com treballar-ho a l'escola de forma, bueno, pràctica, no?, que ens pugui ser útil a les nostres aules?
Doncs les estratègies que es treballen a les aules en gestió de conflictes o en educació emocional i habilitats socials han de començar per força per l'autoconeixement. Si primer he de saber, conèixer-me a mi mateix, radiografiar-me a mi mateix, saber què és el que em molesta, com em sento quan estic enfadat, i després en un segon pas ja es treballa la regulació de com puc baixar aquesta sobreactivació, com puc regular la meva ràbia, el meu malestar, com puc expressar-la d'una manera respectuosa cap a l'altre. Després, en tercer lloc, les estratègies passen per començar a treballar les habilitats socials i bàsicament per aprendre a escoltar i a empatitzar a l'altre i a respectar a l'altre, no?, i l'opinió de l'altre. I finalment, doncs, ja seria treballar les habilitats socials i aquestes habilitats per la vida, no? El saber expressar de forma assertiva, el saber generar vincles saludables, aquest saber acceptar la diferència i el poder conviure amb altres, amb situacions diferents, no? I a vegades amb els més petits això es comença amb el treball a través dels contes, per exemple, identificant com se senten els personatges o empatitzant amb els personatges, i fent suposicions sobre com es podria resoldre una situació que apareix en una història, en un conte, i després també es treballen les pròpies emocions en diferents situacions, com et sents quan estàs en aquesta situació o quan estàs en aquella, de manera que el nen o la nena aprenen a expressar les seves emocions, a posar nom al que senten, no?
Sí, que no és fàcil, no?
No, clar, aquest serà doncs, sempre un primer pas, com em sento. I moltes vegades els nens et diuen, em sento bé, em sento malament, content o trist, no? Allí fora d'aquí ja es resulta més difícil. Llavors, aprendre a expressar-me com em sento d'una manera més completa. I després, a partir d'aquí, doncs, ja es van aprenent doncs, a veure com se sent l'altre, com et sentiries tu en aquesta situació, de manera que puc afavorir que l'infant entengui o aprengui a empatitzar amb l'altre, a establir com podríem resoldre aquesta situació en diferents des de diferents punts de vista, amb diferents estratègies. I, bueno, tot això complementat amb totes les habilitats de comunicació.
I a casa es treballaria igual que a l'escola? O sigui, els pares amb els seus fills haurien de fer un treball similar al que has plantejat tu per l'escola?
Clar, a casa, doncs, també el treball podria ser similar, el que passa és que, clar, els pares tampoc no són professionals de l'educació. Llavors, aquí penso que l'element importantíssim a la família és que els pares eduquin amb l'exemple. I això, de fet, l'educació amb l'exemple és el que els dona als pares el pes de la seva autoritat en el bon sentit. És a dir, els pares no podem demanar que el nen o la nena no cridi si li diem cridant. O no li podem demanar que expressi com se sent si no som capaços d'establir converses des del respecte, no? I des de la possibilitat d'opinar diferent. Per tant, els pares són models pels seus fills i actuar amb coherència és el que es fa creïble. Llavors, penso que aquest és un element bàsic a dintre de les cases.
A vegades ens trobem, no?, a les escoles amb cert conflicte, no? Perquè des de l'escola intentes, no?, doncs, donar un exemple o treballar un exemple o una manera de resoldre conflictes doncs, de forma saludable, no? I moltes vegades alguns nens es troben amb que l'exemple que tenen a casa doncs, no correspon amb aquest, no? És totalment oposat o diferent. I costa una mica, no?, aquest punt de, bueno, de que ells vegin el model de l'escola com a model bueno, saludable.
Sí, això ens hi trobem constantment i en diferents coses, no només amb això dels conflictes, que el model que s'estableix des de casa no és el mateix que s'estableix des de l'escola. En aquest sentit, penso que la tasca de l'escola també és fer arribar als pares. En algunes indicacions, idees que els puguin ser útils, perquè de vegades ells mateixos ho demanen, com ho podem fer. Mm. I en cas que no sigui així, doncs també el nen ha d'aprendre a conviure amb diferents models, sí, i prioritzar finalment. Clar, és una mica més complex, però quan la família no acompanya, doncs és complicat, perquè tampoc no podem imposar des de l'escola com han de fer les coses a casa, no?
No, és proposar un altre model, no? I al final ells acabaran escollint, no? Suposo.
Clar, però a l'escola sempre es pot fer una reflexió al voltant de, a veure, què guanyes? Sí, quan aquest et dona una empenta, tu li retornes l'empenta. Creus que és la millor manera de resoldre això? Què has après amb això? Com ho podria ser diferent? Per tant, l'escola es pot donar un pas endavant en aquest sentit i pot propiciar aquesta reflexió de contrast de models, no?
I ens podries posar alguns exemples de diferents tipus de conflictes que podem tenir tant a nivell personal com a l'escola, a casa, entre mig, entre companys de feina, i una mica com el resoldries tu?
Bueno, de conflictes jo crec que tots en podem tenir molts al cap, sí, no? I perquè, bueno, tots n'hem viscut molts. I podem parlar des dels conflictes que no n'hem parlat d'això, però els conflictes que tenim amb nosaltres mateixos, mm-hmm, els conflictes que podem tenir amb una altra persona, o els conflictes que es generen en un grup, sigui a tota la família o a tota la classe o a tot el grup d'amics. I després, pel que fa als motius pels quals ens solem enfadar, doncs també podem trobar molts motius i variats. Ens podem enfadar perquè l'altre vol manar més del que li correspon o del que creiem que li correspon, perquè no, l'altre no compleix els acords o les seves promeses, per malentesos comunicatius, perquè considerem que la conducta de l'altre és molt injusta, és a dir, per motius varis, no? En tot cas, sí que és important detectar quins són els motius que ens generen el malestar per afrontar les situacions, és a dir, què és el que a mi m'està molestant d'aquesta situació, i si som capaços d'empatitzar també què és el que creiem que està molestant a l'altre, no? Quan trobem els motius, ens podem fer un mapa de quins són els interessos i les necessitats de l'altre. Al final, mm-hmm, si podem satisfer les nostres necessitats i les necessitats de l'altre, és que estem ajustant-nos a poder arribar a una solució òptima, no?, de la situació conflictiva.
Clar, això és el que sí que, no, és cert, que tota aquesta reflexió i aquesta empatia, quan estàs en un moment emocional a tope,
clar,
és difícil, no? És difícil parar, reflexionar, pensar en l'altre i en un mateix, no? Perquè a vegades les emocions se t'emporten.
Clar, exacte, per això dèiem al principi, no, importantíssim aquest temps de reflexió prèvia, no? Per baixar sobreactivació emocional i per fer-nos una idea una mica més ajustada a la situació i de com la podem afrontar d'una forma constructiva.
Sí.
Molt bé. Doncs no sé, jo, si vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema dels conflictes o algun exemple que tu vulguis posar.
Alguns consells així per gestionar-los, si vols, així com a resum, podem
Exacte.
Dir. Doncs alguns ja els hem dit, però així a tall de resum, un és no ser impulsius, reflexionar i baixar el sufre emocional, racionalitzar i prendre's el temps necessari. Un altre, actuar amb intel·ligència emocional, no deixar-nos portar per la situació, mantenir el cap fred i mostrar empatia amb l'altre si és possible. Aprendre a gestionar les nostres emocions, no? En general. Veure la part positiva del conflicte també és important, és a dir, preguntar-nos què podem aprendre d'aquesta situació i què podem millorar en nosaltres mateixos o en la relació amb l'altre en aquesta situació o a partir d'aquesta situació. Ser creatius també és important. Ser capaços d'enfocar la qüestió des d'altres punts de vista. Com ho enfocaria això una altra persona? Com ho veuria una altra persona que no fos jo, no? Això ens ajuda a sortir del nostre propi punt de vista, mm-hmm, i a poder-ho veure des d'altres perspectives. És important també no voler tenir la raó a totes i estar disposat a escoltar l'altre i els seus arguments, a cedir també, no? I acceptar que potser en alguna cosa no estàvem del tot en el cert. I saber mantenir converses complicades, perquè les situacions conflictives generen converses complexes. En aquest sentit, com més domini tinguem de la comunicació, millor podrem gestionar el conflicte. I sobretot no atacar l'altre. hi ha una màxima que a mi m'agrada molt, que és ser dur amb els principis i tou amb les persones. Mm. És a dir, defensar allò que creiem sense atacar la persona. Mm-hmm. I parlar del que ha succeït, del que s'ha fet o no, però mai del que la persona és o no és. Per exemple, si alguna persona ha arribat tard, doncs has arribat tard, seria el que ha succeït, però no anar a la persona a dir-li ets un impuntual o una impuntual, perquè l'atac personal sempre ofereix i sempre provoca actituds defensives, i el mateix que ens passa a nosaltres li passa als altres. Mm-hmm. I també acceptar que tota solució genera nous problemes, que mai hi ha una solució ideal, aquesta gairebé mai existeix, i que mirem de trobar la solució més adequada, la millor per tots, fent una valoració de cost-benefici, però que serà complex trobar la solució ideal.
I com ara, en aquesta societat que vivim, que tothom va de pressa, no hi ha temps per a res, i jo penso que cada vegada potser hi ha menys diàleg entre la família o entre els amics, potser et trobes, però potser... Mm. Tot això no pot ser també un problema a l'hora de generar conflictes, perquè el no veig el poc diàleg entre els fills, entre pares i fills.
Sí, les presses sempre estan lligades a l'estrès, i l'estrès sempre està lligat a la impulsivitat. Clar. Llavors és molt més fàcil que responguem, que reaccionem d'una manera inadequada quan estem estressats, quan anem amb presses, que quan estem tranquils. Llavors això també pot provocar més conflictes. Clar, no tenim prou temps per parlar, per expressar-nos, ho hem de fer ràpid perquè ja és tard, perquè hem de fer moltes coses. Llavors, clar, aquestes situacions fàcilment generen conflicte, i malentesos i situacions que després deriven en conflicte. Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies, Alícia, per haver-nos donat totes aquestes orientacions sobre aquest tema que realment preocupa a molta gent, perquè és el que deies abans, no? De conflictes, sigui en l'àmbit del treball, sigui amb els companys, sigui amb la família, sigui amb, potser amb els professors fins i tot, sempre hi ha alguns moments en què es pot produir algun conflicte. I aleshores va bé tenir aquestes orientacions per saber una mica com ho hem d'afrontar.
I intentar-les aplicar, perquè no és fàcil, eh?
Ja. Bueno, aquestes coses potser no són tan fàcils, però són molt saludables.
Sí, molt
bé. I en tot cas, doncs gràcies a vosaltres. I el que m'agradaria afegir és que no intentem evitar els conflictes o no vulguem aconseguir que a la nostra vida no hi hagi conflictes. Penso que l'interessant és acceptar els conflictes tal com sorgeixen, i això sí, mirar-los de gestionar d'una forma saludable i productiva, no? I que sigui, que ens condueixi a això, un major coneixement de nosaltres mateixos i a un enfortiment dels vincles amb els altres.
Molt bé, doncs moltes gràcies una vegada més, i esperem doncs també que els nostres oients hagin passat una estona ben agradable amb els teus consells i els puguem anar aplicant, encara que sigui en petites dosis.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i també que tingueu un bon any 2019. Never lay